temps d'avui el dia començarà amb sol, però a la tarda augmentarà la nuvolositat, especialment al Pirineu i al Prepirineu, on es preveuen ruixats i tronades localitzades. Pel que fa a la temperatura, avui calor intensa, sobretot en punts de ponent, on s'arribarà als 39 graus.
Notícies en xarxa. Divendres 20 de juny és el dia R.
La ràdio local de servei públic surt al carrer.
La ràdio, el mitjà imprescindible en situacions excepcionals.
Ningú t'explicarà millor i al moment el que passa més a prop de casa teva.
Les emissores locals al servei de la comunitat.
R de resposta ràpida.
R de responsabilitat.
El dia R.
R de ràdio.
De les 11 del matí en setembre, la tercera hora d'aquest dia R. Aquest és el programa fet en equip per una vintena d'emissores locals. La ràdio de proximitat surt al carrer i es fa visible de forma col·lectiva aquest divendres 20 de juny de 2025. Donem ara pas als companys de Badalona. Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Nosaltres ens hem desplaçat fins a la platja, en concret hem vingut fins a la platja del Pont d'en Botifarreta, d'aquí de Badalona. No us vull fer enveja, però ara mateix estem aquí asseguts a l'ombra, en una guingueta de la platja, amb una beguda fresqueta, i la veritat que s'està molt i molt bé. Hem vingut fins aquí per parlar amb els guinguetaires i conèixer com preparen la nit de Sant Joan i quines expectatives tenen per aquesta temporada de platja 2025. Per parlar de tot plegat ens acompanya en Xavi Griver, que és responsable de la guingueta Cailua. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
Explica'ns, queda molt poc per la revetlla de Sant Joan, un dia on moltíssimes persones d'aquí de Badalona, sobretot, s'apropen fins a la platja per celebrar-ho. Ho teniu tot a punt ja?
En principi està tot preparat ja. Sí que és veritat que encara tenim obertes les reserves, no? Perquè al final ja hi ha bastanta gent que vol venir, però està tot preparadíssim per la nit. Farem un menú especial per aquella nit, un menú a Sant Joan per 36 euros, que t'entra doncs, principal, un parell de begudes, coca de Sant Joan i copa de cava, i després poso una miqueta de un poc de disbauxa, vale? Per a quan estic tirant els petards, doncs, perquè la gent es pugui, doncs, pugui ballar una miqueta i pugui estar gaudint de la nit més màgica de l'any.
Que hi haurà música, DJ...
Bueno, en principi DJ no, porque estamos un poco vetados, pues no se pot fer cap tipus d'activitat que sigui només música ambiental, però sí que per la nit posem una miqueta pues, més de música pues, per ballar una miqueta, però tampoc sense passar-nos.
Per normativa, no? Municipal no es pot fer cap actuació en directe ni cap espectacle.
Res. A tots els xiringuitos estem vetadíssims, sí.
Explica'ns com es viu una revetlla des de la platja. Quin és l'ambient?
Uau, doncs la veritat que és intens, no et mentiré, és bastant intens, però a mi m'encanta perquè és supermàgic, no? Al final estàs aquí, davant del mar, veient els focs artificials per tot arreu. Tota la gent que l'únic que vol és disfrutar d'aquella nit màgica, i la veritat que per mi és com la nit quan comença l'estiu, no? O sigui, és com Sant Joan, ja comença l'estiu, llavors a mi m'encanta. És intens, però la veritat que és molt bonic.
Aquesta data, com dius, és la que marca l'inici de la temporada d'estiu per vosaltres, però aquest any ja veu obrir a finals d'abril, i en aquest cas ja heu estat treballant per les festes de maig, que també és una campanya força important aquí a Badalona. Com han anat totes aquestes setmanes?
Pues bé, és veritat que vam començar el 24 d'abril, si no m'equivoco, i va ser una mica intens, perquè entre que es va posar a ploure, perquè encara quedaven pluges residuals, fue l'apagón nacional, que això també va ser bastanta locura. El dia del treballador, o sigui, va ser com una setmana molt intensa, però després d'aquesta setmana, al començar festes de maig, va començar a fer calor, va començar a fer sol, i la veritat que sí que estem contents, perquè com... sí.
El temps ha acompanyat, no?, aquesta temporada.
Sí, comparat amb la temporada passada, no?, que va ser horrible, no?, a l'abril, al maig, al juny, plovent cada cap de setmana, i ara, per sort, toquem fusta, està fent sol, està fent calor, i esperem que així segueixi.
Ara que ja ha començat la temporada de platja, heu notat més afluència de clients, suposo. No sé si només durant els caps de setmana o entre setmana també.
És una mica com variable, no? Al final, quan va haver-hi tot el tema de la Fórmula 1, el Primavera Sound, el Sona, sí que hem notat afluència, sobretot entre setmana, però el cap de setmana sí. És començar divendres nit i com que la gent ja ara ja han acabat les celes, han acabat de treballar, vacaciones un poco... el cap de setmana s'omple super. I ara comença a fer una miqueta més de calor i anem notant poquet a poquet que sobretot els matins, que són més fluixos, es van animant una mica més.
Ara que comentaves s'ha acabat la selectivitat, t'anava a preguntar pel perfil de clients que teniu habitualment, suposo que depèn de l'hora del dia, però gent jove és el que tu dius, no? Ara ja no tenen universitat, instituts acabats, potser estan més per les guinguetes, no?
Sí, la gent jove està on fire. Vull dir, jo sempre per la nit, sobre a partir de les 11 o així, venen el que jo llamo los fresquivers, que venen a veure el típic fresquito aquí. I sí que és veritat que fins fa dos dies no hi havia molta afluència, però va ser acabar la selectivitat i per les nits, gent jove, diguéssim, des de 18 fins a 35-40, sí que està a rebentar les nits. Al matí, per exemple, és com més gent gran, una mica gent que està fent esport, i als migdies... sobretot migdies i nits són més famílies, una miqueta de tot, depèn de l'hora del dia, una miqueta de tot.
I altres anys, comentàvem abans, heu estat pendents més de temporals, no?, a l'hivern o la primavera fins i tot, temporals que han perjudicat les platges i al final això us acaba afectant a vosaltres també. No sé si és important per vosaltres que aquestes platges doncs, estiguin a punt per la temporada, ben cuidades i s'ofereixi un bon servei.
Sí, absolutament. O sigui, al final nosaltres, concretament que estem sobre ciment, no?, perquè estem al mirador d'aquí de Badalona, sí que és veritat que no ens afecta la zona de Terrassa, no?, però sí que el fet de que no hi hagi platja fa que la gent no vingui, no?, perquè si no hi ha platja la gent no baixa, no?, i al final sí que hi ha altres companys que sí que estan a sorra en petit, perquè al final tu has de tenir com uns metres mínims de seguretat que pateixes, no?, una vegada muntada l'estructura no és una tenda de campanya, no?, vull dir que si et ve un temporal i et treu sorra pot caure i és perillós, i al final pues, sí que acabes patint, sobretot també pel temps, ja no tant de temporal que sí, sinó també el temps en general, les pluges, el fred, que això ens acaba afectant directament.
Clar, durant l'estiu no és tan temporal com deies, que s'endugui sorra, que en principi ja no és època, sinó pendents del cel. Deies que l'any passat sí que molta pluja, aquest any de moment està respectant. Suposo que per vosaltres és molt important perquè perquè surtin els comptes, no?, al final.
Sí, al final, pues, tu pots fer molt bé el menjar, pots tractar molt bé la gent, pots posar bona música, bon rotllo, però si no fa bo, no treballes. Al final és algo intangible, no?, el temps. Vull dir, jo fins ara que jo sàpiga no puc controlar el temps i sí que et dona una mica com d'impotència, no?, i al final, pues, sí, has d'estar pendent, pues, si fa sol, si no fa sol, llavors controlar una miqueta, no?, perquè tu et prepares per X i si plou, pues, tens personal, tens comandes fetes, llavors sí que el temps és una cosa que et fa patir constantment. Però bueno, hem de viure el present.
A banda del temps, quines expectatives teniu per aquesta temporada? Què espereu d'aquesta temporada de platja 2025?
Pinta bé. No vull dir molt alt perquè s'agafa un poco, però pinta bé. Pinta bé. De moment està fent sol, toco fusta, que segueixi així. Si segueix amb aquesta temperatura, amb aquesta calor, acabarem la temporada contents. Així que de moment bé.
I quina oferta és la que teniu aquí a Kailua?
Aquí fem una oferta gastronòmica que és hawaiana mediterrània. Tindríem les típiques tapes del Mediterrani, des d'ous estrellats, calamars a l'andalusa, que el fem amb farina de cigró i maionesa de llima, Tenim els nachos, hummus, diguéssim, totes les tapes típiques de Mediterrani, i després fem aquesta fusió hawaiana amb els pokeballs, que lo peten, que són aquests bols d'arròs japonès. Després tenim els baos, que són aquests panellets fets al vapor, que també ho estan petant, sobretot el de cerdo mechado. I una mica això, fem cuina fusió entre el Mediterrani i Hawaii.
Aquí a Badalona n'hi ha 7 guinguetes més, a banda de la vostra. No sé si és fàcil fer-se un lloc i aquest tret diferencial, no?, trobar-lo.
Sí. Al final, bueno, com et comentava, portem 8 anys aquí. El primer any recordo que no era el Kailua d'ara, no? I al final hem hagut d'estar treballant dia a dia, no?, esforçant-nos per arribar-te a fer el nom, no?, perquè al final cadascú, doncs cada guingueta té la seva personalitat i t'has de guanyar molt bé, no?, a la gent i fer-ho bé, i això és constància, esforç i dedicar-hi moltes hores. Llavors sí, s'ha de lluitar bastant.
I actuacions en directe, ens comentaves abans que no, però fa uns anys sí que s'havien fet. La normativa ha canviat. No sé si tens expectatives que torni a canviar, perquè suposo que això atrau a molta més gent.
A veure, jo personalment m'encantaria que canviés, perquè al final penso que treure l'art, no?, carregar-se la cultura d'aquesta manera, pues, a mi em fa mal, sigui pels motius que sigui, que al final pues, no, l'Ajuntament té els seus motius i jo ho respecto. Però sí que, pues, bueno, sí que fa 3 anys, això va ser fa 3 anys, perquè abans quan estava a Pescadors, pues, això, fèiem concerts, fèiem monòlegs, espectacles de foc, vull dir, fèiem de tot. Però ara per X causes pues, no es pot fer, i la veritat que a mi personalment pues, em sap greu. Però bueno, què hi farem, no? Al final pues, no podem fer nada, acatar ordres i ja està.
I fins quan estareu oberts? Perquè crec que la concessió, per dir-ho així, permet des de l'abril a l'octubre. Suposo que depèn de com vagi la temporada, potser avanceu o no al setembre, octubre, no?
Sí, a veure, concessió tenim, sí, més o menys fins a l'octubre. Sempre, doncs, al juliol estàs on fire i sempre dius, vamos a quedarnos hasta octubre. Però, bueno, al final, la realitat, després de 8 temporades, és arribar l'1 de setembre i va ser la feina en picat. Llavors, jo crec que més o menys sobre el 14 de setembre, com 2 dies abans del meu aniversari, tancarem, jo crec, més o menys.
Mitjans de setembre ja baixa l'activitat. No t'he preguntat per turisme. No sé si hi ha molta gent de fora que ve aquí a les guinguetes.
Sí, aquest any. Jo no sé què està passant. Però hi ha italianos, ingleses, de tot, alemanes... Vull dir, ja de tot, no sé, és perquè el tema dels festivals o... No ho sé, però sí que és veritat que el turisme, comparat amb anys anteriors, que era el segon any i el primer any, ha pujat brutalment. Vull dir, ja els dic als cambrers que vagin aprenent anglès, perquè o saps anglès o te comen vivo.
Molt bé, Xavi, doncs moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquesta revetlla de Sant Joan.
Moltes gràcies a vosaltres, merci.
I ja ho veieu, estarem pendents de com vagi aquesta revetlla. Hi ha oferta a la majoria de guinguetes d'aquí, de les platges de Badalona. I com sabeu, les platges són un lloc ideal per celebrar aquesta revetlla, amb bon temps, si ens acompanya, petards, i aquí al costat del mar i la platja, que és un ambient realment agradable. Nosaltres estarem pendents d'aquesta revetlla i de tota la temporada de platja que ha aguanti aquest temps perquè els guinguetaires puguin fer la campanya tal com esperen.
De Radio Ciutat de Badalona. A qui toca donar la benvinguda ara és a les nostres companyes Núria Mora i Tere Giné, que s'incorporen ara en directe des de Tortosa. Molt bon dia a les dues.
Molt bon dia des de Tortosa, molt bon dia des del Mercat de Tortosa. Tere Giné, bon dia.
Molt bon dia, Núria, i molt bon dia a tots els companys i companyes que avui ens esteu escoltant. La veritat és que molta calor, eh? Aquí a Tortosa fa molta calor.
Estem a l'interior del Mercat de Tortosa, estan en plenes obres per tenir la climatització, però no hem arribat a temps en aquest estiu, i fa molta calor aquí al Mercat. A l'exterior, 26 graus de temperatura i un 60% d'humitat, o sigui que caloreta de la bona, eh? De ple estiu.
Jo ja em ve a Badalona, jo ja em ve a...
Escolta, ens heu fet molta enveja.
Sí.
Allà a la platgeta, la guingueta, fent un vermutet, però escolta, tenim moltes coses per comentar i de seguida en parlem.
Ara, també us he de dir que mos heu posat l'enigma molt difícil, eh? Jo no n'he encertat ni una, encara.
No, de moment estem així.
Doncs des d'aquí, Lleida, també la... no tenim tanta sort de tenir la calor que tenen a Badalona. Nosaltres la tenim més seca i ara mateix ja estem a 30 graus de temperatura i per això el tema que volíem abordar avui des d'aquí, des de la capital de l'Urgell, del Segrià, és precisament aquestes altes temperatures i, en conseqüència, les seqüeles i les conseqüències que tindrem amb el canvi climàtic. Ho havíem de fer amb la directora del Laboratori de Calorimetria de la Universitat de Lleida, però finalment no ens ha pogut acompanyar. Qui sí que tenim és el Pere Roquer, president de SESA Lleida. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb ell analitzarem una mica l'impacte d'aquestes altes temperatures en el sector agrícola, al camp. No sé com ho heu pogut notar en els últims anys a nivell de conreus, aquestes altes temperatures.
Bé, sobretot, primer de tot, dic que gràcies a la calor podem gaudir de la millor fruita del món que fem aquí les comarques de Lleida i també les comarques de Girona, en el cas de les pomes. Per tant, el país és ric en fruita dolça gràcies a que tenim calor. Això ens dona que la fruita, per exemple, que fem a Guilleta, tant les préssecs, nectarines, paraguais, peres, pomes, tinguin aquesta dolçor, en comparança, per exemple, a la que fan altres països, com pugui ser Holanda, Bèlgica, els països més al nord, com més Polònia, que fa pomes, que són més insípides. Per tant, vol dir que un factor com és la calor ens ajuda a tindre aquesta excel·lent qualitat de fruita que tenim, però també és cert que tenim alguns condicionants des de fa 4 o 5 anys que es nota que el raig ultravioletes que desprèn del sol inclús arriba a tacar alguna fruita com pugui ser la poma golden i per tant li hem d'ificar també el que és el bronzejat, en aquest cas la protecció, com ens fiquem nosaltres a les pomes perquè no es taquin.
Com apliqueu aquest bronzejat que deies?
Bé, doncs aplica igual que ho fem a la nostra pell, que són antifusors. Nosaltres ho fem amb les atomitzadores, ens ho fa tant, i aquesta és la manera de que fem la protecció, en aquest cas a les pomes, que són les que tenen més tendència a poder estacar, en aquest cas pel tema del sol.
Aquesta protecció l'heu hagut d'anar modificant en els últims anys per l'increment de les temperatures que hem anat tenint, o es manté perquè de moment ja funciona prou bé?
El que s'ha fet és de si fa 10 anys potser només s'ha fet un tractament amb tot l'estiu, doncs ara el que tens que fer, i es feia sobretot a partir de final de juliol, començament d'agost, que era quan hi havia més fort el sol al seu moment, el que han fet ara és adelantar aquest tipus de tractament, el que és el mes de juny, donat des de que fa els últims 5 anys, a partir del mes de juny, la calorera és més intensa i s'ha de recordar que en aquests moments, el juny, és el més de tot l'any que més hores solars té i que sobretot que estem més a prop i per tant que impacta més el sol tant a les persones com als conreus que tenim.
Clar, en el cas de la fruita, sobretot de la fruita dolça, la calor deies que és com a mínim beneficiosa a nivell de qualitat. Si ens n'anem a altres conreus, quins serien els més perjudicats?
Com a perjudicats podríem estar parlant de, tot i que ahir, per exemple, ens va ploure i va pedregar.
Exacte.
El que és més perjudicat és l'olivera. O sigui, a l'olivera ara li convindria com a mínim un parell de ruixats d'aigua importants. Per què? Bueno, perquè està en aquell moment de que ja es veu tota la brosca, que està germinant totes les olives, però ara necessitaríem de que aquells 20-30 litrets, amb dues vegades, i seria ideal per l'oliva, perquè aquest clima tan sec que estem tenint, doncs el que fa que la brosta en aquest moment doncs, se vagi secant més d'hora i per tant puguis perdre alguna cosa de quantitat de quilos.
Perfecte, doncs ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, però que president de SESA Lleida, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que aquestes pedregades d'ahir no siguin res, no hi hagi molta afectació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Estàs escoltant el Dia R.
Vale.
Recordem que anem per la quarta pista. Aquesta és de 8 lletres. 8 lletres. Diu posar al corrent d'alguna cosa. Posar al corrent d'alguna cosa. Donar notícies. És fàcil, aquesta. I, a més de propina, la lletra inicial. És una I. Posar al corrent d'alguna cosa. Donar notícies. 8 lletres. Comença per una I. No em direu que no és fàcil.
Doncs... Jo no sé si la tinc clara del tot, eh? Jo juraria que és informar, però no sé com ho veieu vosaltres.
Jo diria que sí, no? Aquesta ens l'han posat fàcil i, a més, som del sector, per tant, no podem fallar-la, aquesta.
No donéssiu tantes pistes, eh?
És molt fàcil.
A veure si t'hi veu, eh? A veure si t'hi veu. Mira, ja perquè s'ha acabat el curs, que si no, jo ho suspendria si fora la mestra, eh? Per donar pistes, això és com si féssiu xuletes.
Bé, no sé si ara...
Home, aquesta és fàcil, eh? Però l'anterior...
No, les altres les tenim pendents, eh?
Aquí t'he de dir que estem molt bé, perquè, a més, tenim diferents parades al mercat, mos han portat olives per a provar, i, bueno, la veritat és que crec que hauríem de seguir, potser, amb el programa, no? Què és el que ens toca ara, Judit?
Anem fins al Prat, entre les emissores que ha de fer i fa, entre les coses que ha de fer i fa una emissora local, és fer-se ressò de la vida cultural i associativa de la seva població. A tots els pobles, barris i ciutats de Catalunya hi ha entitats i persones voluntàries que organitzen activitats de tota mena, solidàries, de lleure, esportives, culturals, musicals. Al Prat de Llobregat hi ha un espai anomenat la CAPSA, dedicat a l'aprenentatge i la creació musical. Tota una institució en l'àmbit cultural del Prat que està celebrant els seus 30 anys. I allà, a la CAPSA, ara mateix, hi ha el company del Prat Ràdio, Ivan Conde. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, ja ho he explicat vosaltres mateixes. Una sala de concerts mítica, un espai per a creació de música, amb books d'assaig, cursos formatius i mil i un projectes audiovisuals trencadors. El proper dia 30 de juny celebra 30 anys de vida a la CAPSA i volem parlar precisament d'aquesta efemèride i de tota la seva trajectòria amb el Willy Macià i amb la Lucía Vilchez. Willy, Lucía, què tal? Com esteu? Molt bon dia.
Molt bé. Hola.
Willy, comencem amb tu. Explica'ns com ha evolucionat la CAPSA des dels seus inicis, que no només era música, sinó que era seu també de molts centres de joventut, i ha passat de tot, no? Ha arribat a estar anys tancada per les obres de metro, ha tornat a obrir, quants artistes que han passat, quin resumen fas tu?
30 anys de tiempo para que pasen muchas cosas. Realmente yo recuerdo los inicios como que llenó un espacio, una carencia que había en la ciudad, ¿no? Porque no teníamos un espacio para esa generación. Pues para hacer música, locales de ensayo, escenarios, no había, siempre se estaban inventando escenarios en diferentes sitios de la ciudad, y cuando se inauguró la CAPSA realmente era muy necesaria y se inauguró con mucha fuerza y con muchas ganas de que funcionara, y fue un entramos toda la juventud aquí, yo recuerdo que es como hacer un agujero de arena en la orilla y que te entre todo el mar ahí, o sea, la rellenamos, y fue un inicio como muy juvenil, muy generacional, y después, claro, esta generación se ha ido haciendo grande, sigue siendo usuaria de la CAPSA, pero está llegando también a la gente nueva. O sea, ahora sí que ya hay un constante fluir de gente, pues, de todas las edades. Lo vemos en todos los proyectos que hacemos, ¿no? Que comparten, pues, gente de 15 años con gente de 80. O sea, es...
Lucía, un exemple és també aquest concert especial que es fa el dia 28, des de les 5 de la tarda fins a la matinada, amb més d'una desena d'artistes locals. Explica'ns.
Sí, sí, sí. Realment aquest concert especial és una marató de grups locals per celebrar aquests 30 anys, i tindrem això, 13 grups de totes les edats, de tots els gèneres musicals, des del metal fins a la urbana, i serà un no parar, doncs, de grups pujant a l'escenari. També tindrem altres sorpreses a banda de la música, i acabarem amb un DJ per tancar la nit i celebrar.
I d'aquest 30 aniversari, alguna activitat més, alguna cosa que ens pugueu avançar?
Doncs encara no podem desvelar gran cosa. El que sí que us podem dir és que el dia 29, de fet, inaugurem una exposició que hem coproduït amb el Cèntric. La inauguració serà... Bueno, l'exposició es fa al Cèntric Espai Cultural, i és una exposició com amb l'excusa dels 30 anys a la CAPSA, però que parla de tota la música al Prat des de final dels 1800 fins a l'actualitat. I a banda, doncs, durant l'any anirem fent programació especial, doncs, des de xerrades fins a concerts de grups mítics que han passat per la CAPSA, que ja us anirem explicant.
Doncs, Willy, Lucía, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Adéu, merci.
Doncs ens hem quedat també amb ganes d'explicar molts més projectes que té la CAPSA, perquè us feu una idea, l'any 2023 van passar fins a 54.700 persones per aquest equipament cultural municipal.